nom de la direcció del col·legi, us dono la benvinguda als participants en aquesta taula rodona sobre el futur del llibre. Un acte que es fa en aquest edifici que ja al segle XVIII era Biblioteca Pública Gironina i que ha passat ara a mans del Col·legi Universitari i que esperem que sigui la primera biblioteca de Girona, si no en quantitat de llibres, almenys a nivell de qualitat i de qualitat científica. Amb aquest acte pràcticament s'inaugura la biblioteca, tot i que ja funciona des del començament de curs, una biblioteca que està no solament al servei dels estudiants, sinó al servei de tots els ciutadans de Girona. L'acte, bàsicament, consistirà en una introducció que ens farà la bibliotecària, l'Eulàlia, i després la taula rodona que moderarà el professor Pere Solà.
L'Associació de Lletres es va crear el curs 69-70, quan es van crear els estudis universitaris a Girona. Els llibres es van posar llavors dins de la biblioteca pública. El curs 70-71 també es va crear la secció de Ciències. I el curs 72-73, les dues biblioteques, la de Lletres i la de Ciències, varen passar dalt, on ara encara hi ha la Biblioteca de Ciències a la Casa de Cultura. El curs 74-75, la secció de Lletres es traslladà aquí al seminari i la biblioteca es posà en un local del segon pis, que anomenàvem la Sibèria, bueno, els seminaristes ho deien això, no?, que era un local molt fred, amb un accés difícil, s'havia de passar al pati i quedava molt separat de les classes. I s'ha demostrat, no?, que les biblioteques i sobretot les universitàries han d'estar en llocs ben accessibles per poder-hi anar entre classe i classe. Llavors ja es van començar unes negociacions amb el seminari per veure de poder baixar a la planta baixa, no? Aquestes negociacions han sigut força llargues i finalment s'ha arribat a un acord que el col·legi li pagava al seminari una part d'un dipòsit per a poder posar els llibres i el seminari deixava aquest local. Aquest curs, finalment, aquest 84-85, al mes d'octubre hem fet el trasllat aquí dels nostres llibres, després d'haver-hi fet unes petites obres. A la Biblioteca de Lletres s'hi ha unit la d'Empresarials, que va venir, ja que la secció d'Empresarials ha vingut aquest curs aquí. Llavors volia explicar una mica la història d'aquest local. Sembla que ja prové de l'època dels jesuïtes. Concretament al segle XVI, el 1581, els jesuïtes van fundar un col·legi a Girona i se suposa que aquí ja hi havia la biblioteca. Aquesta tarima, on estem asseguts ara, sembla que tenia per finalitat la de ser biblioteca auditori i que avui doncs, la recobrem, no?, aquesta funció. Llavors, el 1767, quan els jesuïtes són expulsats d'Espanya, deixen aquest edifici. El 1769 s'instal·la el seminari abandonat i suposem que aquí també hi degueren instal·lar la biblioteca. Durant la Guerra Civil última, el local fou destruït. Les prestatgeries van ser cremades i llavors l'any 43-44 el bisbe Cartanyà s'encarregà de fer reconstruir aquest local. Van fer aquestes prestatgeries noves que tenim ara, amb aquest altell, sembla una mica volent imitar les biblioteques del Renaixement. Llavors voldria destacar un parell de característiques que em semblen que són importants d'aquesta biblioteca. A la biblioteca, la secció de lletres, és una biblioteca especialitzada en lletres i la part d'empresarials en economia. I creiem que hi ha molts de llibres i moltes revistes, sobretot revistes, que no es troben en cap més biblioteca de Girona. Sobretot llibres i revistes estrangeres. I crec que hi ha moltes persones que això ho desconeixen i que els hi podria interessar per fer treballs i recerques. Aquest curs, la biblioteca, creiem que és el curs que és més utilitzada i segurament, degut a que hem pogut baixar aquí baix, que l'accés és molt més fàcil, que hi ha classes de lletres als matins, després que també ha vingut la secció d'empresarials i que la tenim oberta moltes hores, de 12 de les 9 del matí a les 9 del vespre, és a dir, 12 hores diàries. I llavors també creiem que és molt important tenir els llibres així de lliure accés, tal com els tenim ara, perquè permet doncs, conèixer molt més bé els llibres, que no siguessis d'anar amb un dipòsit i tampoc em permetia consultar-ne tants, per exemple, en una tarda. I després creiem que també això hauria de ser una reivindicació de tothom, professors i alumnes, que s'hauria de poder potenciar més la biblioteca. Sobretot, dedicar-hi més pressupost de llibres i subscripcions de revistes i després també doncs, que hi hagués més personal per poder atendre tot el volum de feina que tenim. I ja està.
Taula rodona que coordinaré, com coordinaré. Doncs, Dersa, com haureu pogut veure sobre el llibre i el seu futur davant la revolució telemàtica, tenim amb nosaltres persones altament qualificades per dur a terme aquest col·loqui. En primer lloc, l'Honor Vela, que és professora de bibliografia i directora de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona. També és llicenciada en Filologia i ha treballat molt amb gent com el doctor Riquer. En segon lloc, per gravar Mercè Bosch, professora de documentació de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer. Està vinculada a Girona pel fet d'haver estat bibliotecària de l'Escola Normal de Girona i també ha estat, si no m'equivoco, bibliotecària de la Normal de Sant Cugat. En tercer lloc, més que res perquè ens ha semblat perquè per l'organització temàtica el col·loqui era millor fer-ho així, doncs parlarà el professor Josep Gifreu, que és també de les comarques gironines, de Gironí. Ha col·laborat o col·labora al Punt Diari, col·labora, no ho sé, vaja, en tot cas em pots corregir, i fa una investigació molt seriosa sobre la incidència que sobre la cultura catalana té la revolució telemàtica. Finalment tenim el professor Max Kanner de la Universitat de Barcelona, director de l'edició Escorial i exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president del patronat de la Universitat Catalana d'Estiu, que ens parlarà, bueno, més que no pas del seu tema, que seria potser, o potser que seria més bé la història de la llengua, doncs, en aquest cas del llibre, no? Els problemes actuals de l'edició de llibres en català i els aspectes polítics i socials que presenta la reconversió tecnològica. Bé, potser he dit massa inflat la cosa, però vaja. Cedeixo la paraula en aquests moments a l'Eleonor Vela.
Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair l'amable invitació de formar part de la inauguració d'aquesta biblioteca i d'aquesta taula rodona. El primer que em vaig plantejar en veure el títol del llibre i el seu futur és de trobar una definició prou àmplia de llibre per tal que el que ha estat el llibre al llarg de tots els temps pogués acollir-se a aquesta definició. I finalment, després de buscar una mica, vaig trobar que formulada en primer lloc per un filòsof alemany, Spengler, després difosa per un article molt conegut de Borges, i finalment que ha fet seva la UNESCO, justament el darrer número del correu de la UNESCO porta com a subtítol, està dedicat al llibre, i porta com a subtítol a la llarga memòria. Trobo que identificar el llibre com la memòria de la humanitat potser és el fet més encertat. Per exemple, tenim que el telèfon o el casset actualment són extensions de la veu humana. Per exemple, que el microscopi, la fotografia, poden ser considerats com extensió de la visió, de la vista. L'arada, per exemple, pot ser una extensió d'obres. En canvi, el llibre, com a extensió del cervell i com a magatzem de tot el que al llarg del temps ha pensat la humanitat i ha volgut deixar per escrit el paper o per de mi el paper, fins que va arribar a l'estadi de còdex, que és com actualment i de forma més clàssica darrerament ens ha arribat aquest material. També ha evolucionat paral·lelament aquestes formes de llibre els procediments reproductors del llibre. Per exemple, va ser en primer lloc fet a mà, manuscrit. Després va ser imprès és a dir, que es podia reproduir amb una certa velocitat i quantitat i amb menys despesa de temps. Després va ser gravat o fotografiat fins que arribem a una data clau que podríem considerar, per exemple, com el 1837, en què per primera vegada es dona el fet de transmetre unes dades del llenguatge humà, però per mitjans elèctrics. El 1837, el Cook i Morse estableixen la primera comunicació telegràfica. Això suposarà un futur encara no imminent a la seva època, el 19, però ara sí ja, el canviar tot el procediment de transmissió de dades a base d'usar la tecnologia de l'electricitat i dels camps magnètics. Evidentment, això afecta amb el temps el llibre, entès com la memòria de l'humanitat, com no com el fenomen físic del còdex, i comença a canviar de formes una altra vegada. I passem del llibre còdex, com ara teníem, a tenir la cinta magnètica, a tenir els cassets, després a tenir el vídeo, finalment a tenir la lectura a través de les pantalles dels terminals, online, i finalment, el que és més, més últim, a tenir el disc òptic i el fenomen del làser per deixar també impresa o gravada aquesta memòria entesa així de l'humanitat. En efecte, veurem que les noves tecnologies, els nous formats resultants, potencien al màxim l'aspecte de l'estudi, de la documentació, fins a l'extrem que s'aconsegueix una màxima informació en un mínim de temps, una màxima de difusió amb un mínim de volum, una màxima comunicació amb un cost mínim, mínim proporcional, ja en parlarem, suposo, quan es parli del tema de la documentació. Llavors cal preguntar-se quin és el futur del llibre imprès en paper, el llibre còdex. Cal preguntar-se si realment serà substituït, acabarà per desaparèixer, romandrà. Jo crec que el que sigui recuperar dades d'investigació i de ciència, penso que paulatinament els nous suports prendran lloc al llibre còdex. Ara bé, també penso que qui busqui el plaer de la lectura, sobretot del llibre d'imaginació, de comunicar-se amb l'escrit original a través de l'escriptor original a través de l'escrit, la lectura intimista, jo crec que romandrà el llibre imprès sobre paper. En primer lloc perquè és un llibre transportable, on podrà llegir-lo arreu. No estarà condicionat per uns aparells que hauran de recuperar aquella informació, per uns horaris que funcionaran. També perquè és un llibre personal. Jo posaria per acabar un exemple que em penso que pot ser molt gràfic i que d'alguna manera també pot suscitar doncs, alguna intervenció per qui vulgui fer-ho. I és un cas molt concret que es va donar fa uns 10 anys a una biblioteca de minusvalids, concretament de secs. A la institució que mantenia aquesta biblioteca va decidir que per comunitat i per incorporar-se a les noves tecnologies d'aquesta biblioteca la gravarien totalment en cassets, per tal que els secs no es vegin obligats a llegir a través del braille, que pensaven fos més incòmode o més lent. Doncs bé, al cap de 2 anys concretament que van aconseguir la gravació íntegra de tota la biblioteca, les persones van dir que s'estimaven més de llegir el llibre, perquè podien intimar més amb l'escrit, seguir el seu ritme, no tenir una veu que s'imposava a la lectura intimista del relat, que no pas quan el sentien a través d'un casset. Jo crec que l'exemple és molt clar i de la mateixa manera que penso que sí que dins el camp de la documentació realment cal comptar amb incorporar aquestes noves tècniques, també penso que el llibre imprès en paper personal, incondicional, crec que seguirà sent el nostre company com ho ha estat fins ara.
Bona tarda. Jo també dono les gràcies per el convit en aquest acte i voldria parlar no del llibre com a un suport, com l'hem vist durant molts de segles que hem identificat d'alguna manera el llibre amb el paper, o sigui, el llibre amb un suport molt determinat, que és el que durant molts anys ha sigut gairebé l'exclusiu suport de la informació, sinó des del punt de vista del documentalista que entén el paper com un suport més dins de tota una àmplia gamma de suports, que són suports documentals d'informació. Hi ha doncs una varietat de documents, suports d'aquesta informació, que en part fruit del progrés que en els darrers anys ha fet possible la incorporació de les noves tecnologies al món de, tant de les biblioteques com dels arxius i els centres de documentació, que cal que comencem a tenir en compte a l'hora de veure i de veure quin és el paper de la biblioteca, el paper del centre de documentació, el paper de l'arxiu. Ens hem acostumat a associar document a paper, però més a més, encara més, ens hem acostumat a associar paper que s'ha de llegir. En canvi, hi ha tota una sèrie d'altres documents que no poden ser llegits, sinó que el que cal és mirar documents, tota la gamma de documents iconogràfics, des de la fotografia, els cartells, tota mena de gràfics, diapositives, transparències. Un altre tipus de documents que el que cal és escoltar-los, i com són el disc, les cintes. Altres documents que el que cal és veure'ls i escoltar-los, i tots els documents audiovisuals. Altra mena de documents que el que cal és tocar-los, en aquest cas podríem parlar del braille o d'algun altre tipus de llenguatge d'aquest. I altre tipus de documents que el que cal és veure'ls i tocar-los i manejar-los a la vegada. Són els documents tipus jocs, materials didàctics, models, maquetes, que són documents suport d'unes informacions que cal tenir en compte a l'hora de plantejar-se des del punt de vista del documentalista, que tant aportarà una informació a aquest tipus de documents com el tipus de documents que hem estat més acostumats a tractar fins ara. La biblioteca, tal com ja s'han dit, no pot ser només un centre que emmagatzeni i que posi a disposició dels usuaris els llibres, sinó que cal que vagi incorporant tots aquests nous suports i aquests nous tipus de documents si vol d'alguna manera abastar tot el tipus d'informació que cal posar a disposició de l'usuari. És en aquest sentit, i des del moment en què es tracten tots aquests suports i aquests tipus de documents, que les distàncies entre el que és una biblioteca, el que és un centre de documentació i un arxiu, els tres grans apartats que normalment hem subdividit els organismes els que recullen documents, disminueixen les distàncies entre ells, disminueixen ràpidament. Disminueixen perquè tots, d'alguna manera, han de tractar tota aquesta tipologia documental àmplia que se'ns presenta. I també i els han de fer accessibles a tots els usuaris o persones que puguin interessar-los i que tinguin necessitat de conèixer-los o de consultar. També tenen en comú que actualment el fet de tractar una gamma àmplia de tipologia documental també ajuda a apropar-nos a una més gran quantitat de documents, però alhora presenta una diversificació que afectarà tant en el tractament que es faci d'aquests documents com en una sèrie de problemes que cal tenir en compte. No he parlat aquí, no he volgut repetir d'alguna manera els tipus de suports que van des dels enregistraments sonors fins a les diapositives i films, i fins a totes les microformes i tot el material de disc flexible, cintes, magnètiques i altres suports documentals originats per tota la nova tecnologia, però que el dono per sobreentès. L'altra problemàtica que se'ns presenta és a l'hora de fer el tractament documental. Per una banda, ha de ser un tractament que ha de tenir cura de ser molt normalitzat, perquè les informacions i la forma que fas el tractament d'aquestes informacions puguin ser transferides d'un centre a l'altre, d'una xarxa a una altra. Aquest tractament, dic que ha de ser normalitzat i a la vegada diversificat en funció de cada un d'aquests suports, del tipus d'informació, del tipus d'usuari al qual va adreçat. No és el mateix d'escriure físicament un llibre que un disc magnètic o un joc. No és el mateix d'escriure el contingut en un sistema manual o en un sistema automatitzat. L'anàlisi de contingut que puguem fer dels documents en un i altre sistema i la indexació que en fem serà molt variada depenent del sistema, depenent dels mitjans, depenent dels usuaris, depenent del suport del document. En un quart aspecte, la planificació de la biblioteca, del centre de documentació i de l'arxiu haurà de fer-se, en definitiva, en funció de quins són els suports documentals que tractin. Aquesta planificació, tant a nivell arquitectònic, a nivell de distribució del local, a nivell de sonorització o insonorització, depenent de quin és el suport que s'ha triat o els suports que està tractant el centre, a nivell de les condicions físiques per a la conservació, que variaran d'un a altre suport documental, la forma d'emmagatzament, la forma que presentarà la consulta i la recerca de la informació. Tota aquesta problemàtica obliga, com a conseqüència, a replantejar per un cantó la formació dels professionals. Cal contemplar que aquests nous suports i el seu tractament físic i intel·lectual caldrà fer-se amb una major especialització. Però també caldrà plantejar, i cal plantejar, hi ha molts organismes, institucions que d'una forma o altra tracten la documentació que s'ho estan plantejant, la formació de l'usuari. Doncs, per poder accedir a la informació que conté aquests nous suports, cal conèixer no només el funcionament dels aparells que ens fan d'intermediaris, sinó també aquests llenguatges especialitzats dels quals parlava, llenguatges documentals que són molt variats i que cal conèixer mínimament per poder fer-ne les recerques i retrobar-ne la informació. També porta tota aquesta problemàtica a crear nous serveis. Per exemple, serveis de referència i d'informació que ajudin en els usuaris a trobar l'organisme, el centre o la font d'informació que sigui més adient en les seves necessitats. Aquests nous serveis també generen nous perfils de professionals que hauran i han de ser molt més especialitzats i que, en tot cas, també actuen com intermediaris entre l'usuari i la font d'informació. En definitiva, crec que s'estan desenvolupant tot un conjunt de serveis que, davant de la gran quantitat d'informació i gràcies als nous suports i a les noves tecnologies s'ofereix a un nombre cada vegada més elevat d'usuaris, cal anar desenvolupant a la vegada i anar contemplant tota la problemàtica que projecten per tal de que realment siguin accessibles i utilitzables pels usuaris.
Pel que fa a la indústria editorial, com un primer punt que voldria tocar, hem de tenir en compte, sobretot, dos grans blocs, i en general hem de tenir en compte dos grans àmbits de noves tecnologies que es podrien resumir per bastant afins i bastant diferenciades entre si. D'una banda és tot l'àmbit dels audiovisuals i d'altra banda és tot l'àmbit de la informàtica telemàtica. Crec que són dos camps que s'han de separar i que no es poden oblidar en cap dels anàlisis que es faci avui dia sobre el repte de les noves tecnologies envers la lletra impresa o envers la indústria del llibre i de la premsa, etc. Perquè cada un d'aquests àmbits tecnològics planteja problemes diferents i sovint complementaris i planteja vies de transformació també bastant diferenciades. En el camp de la indústria editorial, concretament, per exemple, l'audiovisual, tot el món de l'audiovisual ja fa anys que ha plantejat una sèrie de reptes que la mateixa indústria editorial, tant en el camp del llibre com de la premsa, ha intentat superar d'alguna manera, des dels anys 30, sobretot amb l'aparició del cinema i la televisió i la ràdio, la premsa ha intentat superar a través de les grans revistes il·lustrades, el llibre també, sobretot a través dels llibres d'art, llibres il·lustrats, tècnica que s'ha anat utilitzant i perfeccionant al màxim durant tots aquests anys, justament per superar un amic, per intentar pal·liar el repte de les indústries audiovisuals, electròniques sobretot. És a dir, que hi ha hagut sempre un intent de superar aquest repte i aleshores en el camp concretament de la informàtica telemàtica, lògicament la indústria editorial se'n ressent i se'n ressentirà molt més, perquè en tots els processos del sector, els processos de producció, de creació ja, de producció, de difusió, d'estocatge i de consum, intervenen cada vegada més i intervindran més processos informàtics. És a dir, que la informatització, com ja sabeu, està arribant a ser la base de gestió de la major part d'aquests processos. No, em sembla que no cal entrar en alguns detalls, però és evident, per exemple, que la producció, per exemple, en el camp de la producció estricta, la producció industrial del llibre, com de la premsa, intervé una maquinària molt més sofisticada que fa uns anys, una maquinària que permet, gràcies a tècniques com l'Laserit o unes tècniques d'impressió determinades, uns sistemes de fotocomposició online, és a dir, a través de sistemes informàtics, permet de composar textos a una part del món i imprimir a l'altra part del món simultàniament, gairebé. Tot això crida a una tendència a la concentració de les indústries editorials justament per fer front a les grans despeses econòmiques que imposa l'adquisició d'aquesta nova tecnologia, que li permet al mateix temps més rendibilitat, més rapidesa, més simultaneïtat. Aleshores vol dir que també produeix això, en altres camps, una selectivitat en els materials d'editar. No és editable qualsevol cosa, depèn de quins processos. Es van seleccionant processos en l'edició de llibres. Per exemple, cada vegada hi ha més separació entre edició de llibres de ficció, de creació per a lectura intimista, com deia la Mercè, em sembla. Potser no. Bé, després hi ha tot l'altre camp, per exemple, dels llibres que són estrictament de suport d'informació, que va adquirint tot una altra dinàmica en l'edició i que segurament que passaran tots a... Si no tenen imatge, si no tenen il·lustració com a base de la informació, passaran segurament a conformar grans bases de dades informatitzades. Bé, vull dir que els mateixos processos de producció imposen una selecció en la indústria editorial. En el cas de la distribució de llibres, per exemple, la intervenció dels sistemes informàtics telemàtics imposarà un sistema de compra-venda també molt diferent de l'actual. Fàcilment la gent podrà adquirir llibres, abonar-los o seleccionar o triar a través de vídeo terminal a casa. No caldrà anar a llibreries les llibreries tindran sistemes també de facilitar la informació de catàlegs i altres informacions sobre els llibres en estoc. Això sí, continua el llibre tal com el coneixem, que a més llarg termini això serà una altra qüestió. Discutiria, o potser després podem discutir una mica algunes afirmacions anteriors, però bé, en tot cas és discutible. Jo crec que hi ha tipus de llibres, és a dir, hi ha sectors de llibres que, per sobre pels continguts, que tendiran a desaparèixer com a tals, i sectors de llibres que, justament pels seus continguts, podran continuar tenint aquesta funció molt peculiar i particular, que és doncs, la funció del llibre intimista, potser sí. Bé, en quant a l'estocatge, per exemple, o l'emmagatzament d'informació que ha sigut la base o la principal justificació del llibre fins avui dia, naturalment això està canviant enormement. No crec que calgui insistir, s'ha insistit una mica abans. Jo, després, un altre camp que voldria insistir de problemes que planteja i plantejarà la irrupció de les noves tecnologies serà en el camp particular ja del consum individual del llibre i de la lletra impresa en termes més generals, i el que pot representar això per als hàbits i el comportament fins ara conegut de la lectura, tant per l'individu com pels grups socials. Jo crec que aquest tant l'audiovisual com els nostres informàtics i telemàtics estan insinuant canvis profunds en el plantejament dels hàbits de lectura en la població. Crec que no hi ha estudis sociològics importants que puguin donar alguna línia per veure, per indicar com poden anar aquests canvis. De tota manera, per exemple, ja s'insinua, almenys en el camp de l'audiovisual, un xoc fort en algunes generacions, en països, els països més avançats, com per exemple Nord-Amèrica. Sembla que la taxa de lectura en el jovent i en les noves generacions està baixant relativament. Però bé, aquestes són qüestions en tot cas que caldria mirar més atentament i estudiar més atentament. Per tant, en els processos de formació de l'individu, els processos de l'aprenentatge, en els processos de formació de la personalitat, fins ara, almenys en les societats desenvolupades, industrialitzades, ha tingut molta importància el llibre i la premsa, i la lletra impresa. Potser això caldrà reestudiar quina funció ha de complir, i serà un dels camps de problemàtica que se'ns ve al damunt. I per abreujar, un tercer camp més ampli seria els efectes d'aquests dos grans blocs de noves tecnologies en la cultura en general. Jo simplement apuntaria algunes idees en aquest sentit, i fent referència especialment a la importància d'una manera de llegir la realitat que se'ns ha donat gràcies a la impremta, que és això que em deia el McLuhan a la galàxia Gutenberg, una manera de llegir-la de forma lineal la realitat, que és l'escriptura. Aquesta forma de lectura és el que potser es posarà en qüestió, que s'està posant en qüestió, una forma de llegir seqüencialment les coses. Almenys tota la nova cultura audiovisual que està sorgint pot indicar una nova forma dominant de lectura de la realitat, que no serà naturalment la del llibre que coneixem fins ara, que també hi pot incloure del llibre, però que pot presentar sobretot una forma de percepció més mosaic, tipus mosaic, que és, penseu, la diferència d'una pantalla de televisió i d'una pàgina de llibre. Ja la diferència aquesta la podríem plantejar entre una pàgina de llibre i una pàgina de diari o de revista. Ja és una forma, la lectura d'un diari mai és com una lectura d'un llibre. La lectura d'un llibre és estrictament seqüencial, en general, després d'una lletra a l'altra, després d'una paraula a l'altra, després d'una ratlla a l'altra, després d'una pàgina a l'altra. El diari ja no passa això, ja ha trencat una mica aquesta estructura. I no obstant, hi ha molts de pensadors que han explicat de com la cultura occidental es basa sobretot en aquesta forma d'alta conceptualització que va potenciar l'aparició de la impremta, i que potser amb una cultura dominant de tipus audiovisual que pot canviar una mica aquest tipus de cultura dominant a Occident i, en general, a través de la cultura anglosaxona, dominant el món d'avui dia. No obstant, jo també plantejo una altra qüestió, que és si la informàtica, o sigui, el sistema de del discurs informàtic, és a dir, la seqüencialització que imposa la informàtica i que és estrictament també seqüencial i racionalitzada en un sentit determinat, és a dir, que després d'una cosa a l'altra no hi ha camp per l'ambigüetat, és una seqüència totalment lògica, la informàtica, doncs també pot pal·liar una mica aquesta altra. O bé, potser, planteja una altra qüestió que crec que és molt important en el camp de la cultura, i és que hi haurà o la irrupció de les noves tecnologies incidirà en el camp de la sociologia, de la cultura, en un sentit que serà de potenciació d'unes èlites altament que detenten una gran cultura, que detenten una gran capacitat d'informació i d'adquisició constant d'informació, i una altra gran massa de gent que només estan alimentats culturalment per els audiovisuals en general, i que per tant que se'ls nega d'alguna manera la capacitat de racionalitzar la forma, racionalitzar d'una manera determinada o altra, la forma de comprendre la realitat i d'actuar en ella. Bé, no insistiré més en aquest punt, voldria apuntar algunes hipòtesis més concretes, per exemple, que l'audiovisual, en aquesta línia de què parlava abans, l'audiovisual en general pot atemptar contra l'escriptura. En canvi, la informàtica i la telemàtica, l'escriptura tal com l'entenem avui dia, la informàtica i telemàtica, la telemàtica és una extensió gràcies a les telecomunicacions de la informàtica, doncs jo diria que pot ser actuar en un sentit contrari, que poden pal·liar una mica aquesta tendència de l'audiovisual, però que en qualsevol cas, informàtica, telemàtica més audiovisuals, sí que posen en qüestionament seriós, a la llarga, potser en qüestió de 10-20 anys, la indústria editorial, també la del nostre país. Això, en tot cas, suposo que el senyor Mascaner podrà dir el seu parer i potser contrarrestar el que dic jo, no ho sé. Sí.
Bé, també voldria agrair ser aquí, però amb un afegit, que és una mica de l'esperit del que jo voldria dir, és que estic content que encara s'hi inaugurin biblioteques i que se m'inviti un d'aquells actes com el que l'inviten al darrer viatge a navegació a vela o alguna cosa d'aquestes. Espero que no sigui així, però vull dir, podria passar segons doncs, vagin les coses. Aleshores, ja endevineu per on va la meva les idees que jo penso ara exposar breument, que és què pot passar, quines són les conseqüències que pot tenir una tecnificació, no vull dir quina, és igual que sigui l'audiovisual o la telemàtica, però en general la tecnificació respecte al fet que fins ara han tingut de transmissió de cultura, que és el llibre. En primer lloc, ja hi ha una possibilitat de limitació de la creació cultural, no solament la literària, sinó la cultural, fins i tot el senyor que fa ciència, que investiga, perquè la forma escrita convencional, el manuscrit i després doncs, el llibre, està a l'abast de molta gent, no de tothom, perquè no es pot pagar una edició, evidentment ni pot fer difondre les seves idees, però les possibilitats són moltes. Pensem només, doncs, exemples, doncs, com hi ha edicions locals de pobles, com s'edita una monografia d'un poblet de 500 habitants, i això és possible. Sabem que el consumidor és bàsicament el mateix poble, i això representa no solament fer arribar a altres persones unes idees, sinó a altres generacions posteriors. Si la tecnificació no està molt desenvolupada, no ha arribat a un grau de perfecció molt gran, i mentrestant se'ns ha mort el llibre, perdrem moltes coses. Jo no vaig contra la tecnificació, contra el perill d'una tecnificació deficitària amb els serveis que hauria de prestar. Una segona cosa, per exemple, és òbvia: el control ideològic. A base de bancs de dades i de la informació i la cultura ficada en unes coses, que ja es passa amb els telèfons, que fan així uns senyors i s'escolten les converses. Imagina't si es manipulen els bancs de dades, es manipula la transmissió telemàtica, el control ideològic és molt, molt fàcil i molt difícil d'evitar. D'altra banda, això que s'acaba de dir ara en quant a la lectura, si tot t'ho donen, vull dir, tu vols llegir, per exemple, doncs, no sé, el Quixot o Jean Leblanc i apretes el botó corresponent. Esclar, no sé com anirà aquesta cosa, però ara un, quan té un passatge que li agrada molt, se lleix tres vegades, potser doncs, amb la televisió no ho pots fer. Tu has d'empassar tot i a més en el ritme que t'ho donen, i t'ho tallen, t'ho tallen. D'altra banda, imagineu la normalització lingüística que tant ens costa i que tant moltes vegades creiem que es pot ser impossible. Jo crec que no, però vull dir, a vegades un cau en el desànim. A base d'unes tècniques planetàries, on uns codis, esclar, evidentment, doncs, la tecnificació facilitarà, evidentment, la circulació mundial de la cultura, de la ciència, de les dades, de la tècnica, però esclar, a base d'una renúncia a moltes coses. Evidentment se'ns acut de seguida que les primeres renúncies són les llengües, no dic minoritàries, simplement les llengües de poca extensió i sobretot aquelles, i a més com es lliga això amb un país bilingüe, com volen que sigui el nostre. Tot això són perills importants que si un no es té en compte, un dia ens adonarem que ens han pres moltes coses que la cultura precisament pensàvem que ens les mantenia. I a més pensem una altra cosa, que potser això és molt poc important, però els pobres que som investigadors de la cultura, els que siguin en el futur, estudiar la creació de cultura a través de manuscrits i fins i tot edicions on un pot reconèixer a través del caràcter de la lletra, arribar a la conclusió de quan es va imprimir i qui, etcètera, etcètera, a través dels nous mitjans, això ja serà perdut. O sigui, l'anonimat serà la base general, hi haurà unes excepcions, que seran aquelles persones que hauran tingut la possibilitat de destacar, però seran pocs. O sigui, rebuscar després en l'infinit cúmul de dades acumulades o llançades perquè ja no hi caben, buscar i fer una investigació cultural serà impossible. Això darrer, però, no és massa important. Altres coses són més importants. Ja tenim, per exemple, en el cas de la llengua, un cas concret, vull dir, cada cop més la llengua es reserva per unes coses, no desapareix dels nous mitjans de comunicació i de difusió de la cultura, gràcies a Déu, però moltes coses ja són a base de codis que utilitzen normalment unes referències que no seran mai les referències a la llengua catalana, això segur, seran el japonès molt abans que el català. Aleshores hi ha, per exemple, però un contrapunt al que dic jo ara, que és sempre, quan hi ha hagut grans innovacions d'ordre tecnològic en la transmissió de la cultura, hi ha sempre una persistència dels mètodes vells, i en aquest nosaltres hem sortit guanyant. És evident que el paper va representar una revolució en la comunicació de la cultura. No ja s'escrivia abans, però en papirs o en pergamins, o en coses cares, difícils, i que estaven només, no eren per la comunicació general de la cultura, eren per guardar la cultura, així s'ha conservat, però menys per difondre-la. Era la paraula, la tècnica era la mètrica, era la impremta de l'època, era perquè de memòries nosaltres mantenim les coses. Però el paper, doncs, en principi, va fer que ja, doncs, en principi, la llibertat que hi ha en la transmissió oral ja va desaparèixer una mica més en la transmissió escrita. Però, malgrat tot, aquí les possibilitats de pèrdua de capacitat de creació i de pèrdua de llibertat cultural, doncs, són mínimes. Però quan va sorgir entre el manuscrit i l'imprès, les coses ja són diferents. Immediatament, ben poc temps després dels impresos, dels llibres impresos, es va inventar la censura de llibres. A partir d'aquell moment, ja les idees que circulaven eren controlades per l'Església, pels poders civils o per qui fos. Però ja la censura, bé, aleshores, gràcies a Déu, per nostres petites cultures, van poder continuar transmetent les nostres idees a través de manuscrits. I, d'altra banda, doncs, la indústria editorial que va néixer amb la impremta va condicionar en el mercat la possibilitat de difondre la cultura, no solament a les necessitats culturals. Aleshores, doncs, el castellà segurament es va imposar més en els llibres que no pas en la realitat de la cultura. Gràcies a Déu, els manuscrits ens van salvar la nostra cultura al marge de les censures, al marge de les necessitats o de les conveniències que la indústria editorial comportava. En el mateix sentit, jo crec que és imparable, jo no vaig en contra, i a més és absurd perquè és positiu, la tecnificació de la transmissió de la cultura, sempre i quan es tinguin unes garanties. Després en diré una que és molt important. Però també, mentre aquestes coses no puguin perfeccionar-se de tal manera que no anul·lin aquestes nostres necessitats de conservació d'una manera de viure i de ser i de la nostra cultura pròpia, per exemple, doncs tindrem doncs, la persistència dels llibres. És evident que els llibres persistiran, que els llibres, doncs, però no solament per a la lectura intimista. Estic d'acord que la lectura intimista és millor amb els llibres que amb informàtica, però fins i tot les noves idees, el senyor que trenca esquemes, no el deixaran entrar en el banc de dades. Fins i tot el nou teorema que s'inventi, el senyor Einstein de quan sigui, la seva teoria de la relativitat no l'hauria inventada, sinó que no hagués tingut la possibilitat de plantejar-la en una revista de comarques, pràcticament, d'una universitat suïssa de segona categoria. Si això es dona en una societat on tot està controlat, evidentment la cultura o la ciència oficial farà molt més difícil la renovació científica. Per tant, el llibre com a forma alternativa de tota mena de creació cultural que necessiti la llibertat com a base de creació serà necessari, o haurem d'esperar aleshores que les tecnificacions permetin aquestes llibertats que de moment jo crec que poden no tenir. Jo, per exemple, m'imagino que si ara estiguéssim en un període on la tecnificació ja hagués estat implantada, que en lloc d'inaugurar avui una biblioteca estiguéssim inaugurant una no sé què teca, i estiguéssim en el règim anterior, com hauríem pogut fer la revolució cultural, la resistència cultural? Si no és cremant bancs de dades o amb dinamita, no s'hauria pogut fer, perquè esclar, no s'hauria pogut suplir amb l'artesania que representaven les edicions clandestines o les no tan clandestines o les autoritzades i les trampes que es feien, on la imaginació humana suplia moltes coses. A base d'una tecnificació, evidentment, el control ideològic no deixa possibilitats a una dissensió. Això jo crec que és una cosa molt a tenir en compte. Aleshores, jo crec que, en certa manera, una conclusió seria que la tecnificació pot ser una forma molt sofisticada d'opressió cultural i, en definitiva, d'opressió humana en general. Per tant, el que jo crec és que això cal tenir-ho en compte, que cal tenir-ho en compte especialment, no solament de cara a les llengües de pocs parlants o els països que ens volen fer bilingües, sinó també cal tenir un compte de cara simplement al control ideològic de qualsevol societat encara que aquests problemes no existissin. Per tant, jo crec que l'ús i les formes de la tecnificació de la transmissió de la cultura haurien d'estar regulades des de la constitució d'una comunitat política. Que això, si no es fa així, és pitjor, serà la pitjor de les llibertats que perdré, la més important de les llibertats que podem perdre. O sigui, el llibre, malgrat tot, ens garanteix una llibertat que jo no veig clar que la tecnificació ens la garanteixi. Per tant, jo voldria només dir, com a contrapunt a una cosa que és necessària, que és positiva, que és de progrés, que si no es fa amb garanties i aquesta tècnica no inclou també aquestes sofisticacions que permetin la no anul·lació de la llibertat, en totes maneres, lingüística, però també de creació, i no solament de lectura intimista d'obres de creació, sinó de renovació científica, de dissentir de la ciència oficial, perquè quan més la tècnica és poder, quan més poder hi ha, més difícil és la renovació, fins i tot de la veritat, i no s'imposa, no? Ja no parlo ara de les estètiques, sinó de la veritat. Per tant, això és important tenir-ho en compte. És una, el que s'ha dit i que es diu sempre, és un repte, però sense unes garanties totals, això pot ser la fi de la llibertat, simplement això.
Arran de l'última intervenció hi ha una cosa que he trobat potser una miqueta massa diguéssim, pessimista, en el sentit que veig molt possible, i de fet ja s'està fent cada vegada més, que aquestes noves tecnologies es posin al servei del llibre. És a dir, el llibre, d'una forma o d'una altra, sigui en paper, paper tradicional o un altre, però vull dir, rep una enorme embranzida amb les noves tecnologies. Vull dir, és molt més, fins i tot fer llibres artesanals esdevé gairebé un assumpte de tenir una bona màquina d'escriure i després una impremta casolana que tu vulgui, que tingui les eines apropiades i que t'ho reprodueixi, no? Em sembla.
Puc contestar?
Sí.
Bé, i precisament fins i tot en aquesta tecnificació que no trenca l'esquema llibre, hi ha també almenys un allunyament de la possibilitat, de la diversitat de la creació. Per exemple, una de les més avenços més importants de l'institut editorial és la composició per cinta magnètica, o sigui, i que a més es fa, ja no cal allò que es fa, o sigui, perquè els llibres surtin més barats i cada cop més els editorials ho exigiran així, allò que es feia abans, quan escrivia a mà, després li passava de màquina, després li corregien i quedava molt brut i tornaven a passar màquina, després anava a un linotipista que feia unes proves, després anaven corregint, tot això desapareix amb un, és com ho fan els diaris ara, el periodista es posa ja amb una màquina que compon directament, sense possibilitat ja pràcticament de rectificació, ha de ser, sí que es pot rectificar, però com un diari es pot rectificar és difícil, però és igual, perquè és igual, deixem que diguem que si tècnicament és possible, d'acord. Ara imaginem-nos com un senyor que té, que està en un lloc determinat, per exemple, en un poble allunyat, que se'n va escriure perquè té més possibilitat d'escriure o perquè s'inspira més en un poble petit, en una masia. Clar, aquest senyor no tindrà casa seva, perquè no serà, potser si aquest senyor és doncs, un gran novel·lista que dona molt, que fa una novel·la cada mes i que dona molts diners a guanyar, li posaran una terminal i aquesta casa seva, però normalment no passarà això. Vol dir que una sèrie cada cop més gran de gent quedaran marginats del nou procés de fer llibres. O sigui, serà una dificultat més a la llibertat de creació.
Bé, volia dissentir amicalment del company de taula per diverses raons, perquè per on començarem? A veure, primer de tot una raó molt general, que per exemple el Mascaner ha parlat dels perills de la tecnificació. Jo he parlat dels problemes de la tecnificació. Crec que és un matís diferent i, naturalment, defenso que la tecnificació porta problemes. Com n'ha portat en tota la història de la humanitat? No hi ha hagut moment històric que la tecnificació no hagi portat problemes. I, a més, vull dir, sempre hi ha hagut les reivindicacions de tota mena que han anat a cremar màquines. Això ho hem vist també i que n'han tret. La història ens demostra que defensant legítims drets de treballadors, d'obrers, però en definitiva el progrés es munta sobre el progrés en termes generals, en qualsevol tipus de concepte del progrés, es munta sobre l'avenç de la cultura. I l'avenç de la cultura és l'avenç de la tecnologia de l'home i de la humanitat. De manera que jo no crec en una concepció totalment abstracta de la cultura i del progrés, sinó el progrés que s'ha fet en la història, i la història s'ha fet a través d'augmentar la quantitat i la qualitat de l'instrumental amb què l'home ha dominat, ha controlat la naturalesa i s'ha imposat en la societat. I per això, jo, quan me diuen que la tecnologia fa perillar la llibertat, la tecnologia és les noves, i les noves tecnologies, doncs, esclar, ja em sorprenc perquè realment el llibre i la impremta és una nova tecnologia, però del segle XVI. Aleshores, el llibre i la impremta eren altament perillosos, i ho van ser-ho, com s'ha demostrat, i realment Gutenberg va editar el primer llibre i va haver d'editar la Bíblia, i en llatí, la Vulgata. Va editar el primer llibre, és la Bíblia en llatí, la Vulgata, editat per Gutenberg l'any 1452. Doncs, era una nova tecnologia. Avui dia, 300-400 anys després, hi ha altres noves tecnologies, i crec jo que ens plantegen nous problemes, però no diria nous perills. Perills, tota la història n'hi ha hagut. D'altra,
amb la meva intervenció, és fer també unes preguntes. No sé si adreçar-les a ningú en particular, les adreço a tota la mesa, que cadascú se sent implicat, doncs, si creu que se sent implicat. I, evidentment, sí que és cert. I tota l'anàlisi de la informació i l'anàlisi dels mitjans de comunicació ens porta també a plantejar-nos l'anàlisi de les relacions de poder, que és una mica el que sembla que està sortint aquí al debat. I jo em preguntava si els països o les persones, o els països o els usuaris, en tant que petits, quan diem petits és quan pensem més en nosaltres, quan no som els detentadors del monopoli o del mitjà econòmic o del mitjà de destrucció, de control de la destrucció. Doncs em preguntava si d'alguna manera aquests països petits i aquesta gent petita que som els usuaris d'alguna manera no estàvem fent un cert joc en el plantejament d'aquests grans, d'aquests grossos, d'aquestes potències i d'aquestes entitats que controlen els mitjans i els recursos, com s'ha parlat, jo crec que són estats concrets que es diuen Rússia, que es diuen Estats Units, i també sistemes de producció concrets, s'ha parlat aquí dels grans trusts o de les grans empreses que controlen aquesta informació. I creu, la ideologia del progrés no és neutra, la tecnologia no és neutra, conté, hi ha en si ideologia, ideologia de poder i de perpetuació d'una manera determinada d'estructurar les relacions de poder entre els grans són els grans, com els petits, i els petits són els petits, com a casa, i hem de callar. Aquestes relacions de poders que estan establertes i que probablement encara ho estaran més, doncs, si no tenim aquest dret a subvertir aquest ordre, d'alguna manera ens sembla que estem caient països i petits, tots plegats, a dintre d'aquest, d'alguna manera, d'aquest perill, o si voleu, d'aquest parany.
Evidentment que de moment, tal com estan les relacions de poder, fomenten una nova èlita. Això em sembla evidentíssim, però ja dic que no ho atribuiria estrictament o senzillament a les noves tecnologies, sinó, en tot cas, una determinada situació de relacions de poder en aquestes societats capitalistes occidentals.
Que jo no, que havia dit que, no, que malgrat tot no cremaria les màquines. És que no vaig contra el progrés ni vull cremar les màquines. Jo vull que siguin millors. Per exemple, el problema és que les màquines segurament poden resoldre el problema de les llengües minoritàries i el problema de la llibertat de creació. El que passa és que no arribaran a ser tan sofisticades perquè hi ha qui no voldrà. Un cas exemple són els cotxes que fan pol·lució perquè van amb petroli quan podien ser elèctrics i no es fan elèctrics perquè no interessa ensorrar la indústria del petroli. És exactament el mateix. Vull dir, la tecnologia, és clar que plantejada com per un científic pot resoldre el problema de la nostra necessitat cultural, però no convé. I per tant aquesta tecnologia no arribarà a resoldre això i no tindrem accés a poder-ho resoldre des d'aquí. Això és el meu crit. És el que si es quedem a mig camí i a més hi ha un control, evidentment que hi ha unes elites, els que controlin les màquines per darrere seran els que faran la cultura i els altres aniran rebent una educació que els faci treballadors útils pel món, o sigui que sàpiguen molta informàtica però puguin treballar en els nous aparells que els bancs tindran per poder treballar, però en canvi no interessarà que sàpiguen molta filosofia grega perquè no serà prou útil per aquesta idea de la productivitat, si és que hi ha uns senyors al darrere de les màquines que són partidaris de la productivitat, que no ho sé. Vull dir que em refereixo que hi haurà una elit i hi haurà una forma de poder diferent. Això és el que jo demano. En primer lloc, que la tecnologia també arribi a resoldre els nostres problemes i que el consens social, la legislació, les constitucions, més igual el nom, privin, posin unes garanties, encara que siguin sempre molt relatives, ja ho veiem, vull dir, sempre seran almenys millors que res. I que per tant el que convé és que preveiem unes noves llibertats a defensar, que són les llibertats que poden ser negades per una nova tècnica de la comunicació entre les persones.
Aquest possible manipulació del poder, que és indubtable, d'aquest elitisme que s'està creant respecte a l'ús de les noves tecnologies, jo contraposaria el fet de potenciar l'ensenyament, vull dir, incorporar aquestes noves tecnologies a les universitats, als col·legis, i ensenyar i que la gent sàpiga exactament usar aquestes màquines, pugui incorporar-se, exigir, i això que origini la investigació, vull dir, crec que és la base, és que realment destruir el que hi ha és difícil, llavors s'ha de presentar batalla amb les mateixes eines, amb la mateixa arma, i crec que és això, és cultura de base.
Bé, si de moment no hi ha més intervencions, penso que tindrem moltes altres ocasions de continuar aquest tema apassionant. Només vull recordar a tots...